Quadern 193 de Cristianisme i Justícia. De la tragèdia al miracle, l'Àfrica subsahariana en el nou context multipolar. D'Òscar Mateos. Introducció. En moltes de les conferències o fòrums en què s'analitza l'actualitat africana, és habitual començar fent referència a les dues famoses portades que el setmanari The Economist ha dedicat a l'Àfrica subsahariana aquests darrers anys. En la primera, de maig del 2000, es mostrava un guerriller armat dins d'un mapa de l'Àfrica i sobre un fons negre s'hi podia llegir un titular que deia The Hopeless Continent, el continent sense esperança. En l'editorial d'aquell mateix número, el setmanari relatava les misèries d'un continent enfonsat, assegurava, per les guerres, la corrupció, els desastres naturals o la fam. Una dècada més tard, concretament al desembre del 2011, la mateixa revista dedicava novament la portada a l'Àfrica. Si bé aquest cop la foto mostrava un nen portant un estel amb la forma del continent i pintat amb els colors de l'Arc de Sant Martí. Encapçalant aquesta imatge hi apareixia el següent titular: Africa Rising, the Hopeful Continent. Àfrica emergeix, el continent esperançador. Aquesta vegada en l'editorial, The Economist vaticinava, amb un canvi substancial en el llenguatge, un futur pròsper i prometedor per al continent africà. Tal gir copernicà en la visió i en el discurs sobre l'Àfrica no solament concerneix aquesta influent revista, ja que organitzacions internacionals i altres mitjans de comunicació o acadèmics van reforçant aquesta onada d'allò que s'ha denominat com afrooptimisme. Per a aquelles persones no tan familiaritzades amb la realitat quotidiana de l'Àfrica subsahariana, l'imaginari de les quals segueix molt influenciat pel discurs tràgic sobre el destí d'aquest continent, el canvi pot resultar desconcertant. Què està succeint a l'Àfrica subsahariana perquè s'hagi modificat tan radicalment aquesta visió? Afronta aleshores Àfrica un futur esperançador i nou, en contrast amb el passat de guerres, fams i pobresa que sempre ens havien explicat? Un altre dels punts comuns quan s'analitza el present i el futur africà sol ser el de com la presència dels països emergents, especialment la Xina i l'Índia, està canviant la correlació de forces al continent i configurant una nova realitat de relacions polítiques, econòmiques dels països africans amb el conjunt del planeta. En aquesta nova realitat, que cal definir com multipolar, un sistema internacional en què cohabiten diferents potències i en què el poder està més distribuït, Àfrica podria haver assolit un nou posicionament, potser més notori i rellevant que en el passat. La cooperació sud-sud, cooperació entre països habitualment coneguts com països en desenvolupament, sumada a la crisi política, econòmica i fins i tot existencial del món occidental, certifica que el canvi d'època també té a veure amb un nou taulell de joc en què, segurament, hi ha noves regles a escala global. Enmig de tal modificació de relat en relació amb Àfrica i davant d'aquesta nova realitat global, el present quadern intenta, precisament, analitzar quins aspectes caracteritzen la realitat política, social o econòmica de l'Àfrica subsahariana. Es tracta d'un gir radical? Quins elements determinen, aleshores, el present i el futur de l'Àfrica? Per fer-ho, desenvoluparem tres idees principals que estructuraran els diferents apartats del text. En primer lloc, analitzarem les causes del trànsit del discurs afropessimista que ha inundat la nostra visió sobre l'Àfrica des de la descolonització durant la dècada dels 60, el nou discurs afrooptimista, i tractarem d'establir un balanç més equànime sobre la situació actual del continent des d'una perspectiva que molts autors han denominat afrorealista. Des d'aquesta última perspectiva, constatarem com, lluny de discurs maniqueus, totalment tràgics o totalment eufòrics, les llums i les ombres coexisteixen igual en el present africà. En segon lloc, i davant d'aquest nou marc multipolar en què els països emergents han redibuixat la correlació global de forces, analitzarem els elements que caracteritzen la relació dels països i les societats africanes amb la resta del planeta, des de diferents perspectives, i comprovarem que existeixen continuïtats i discontinuïtats respecte al passat. Finalment, i a manera de conclusió, tractarem de reflexionar sobre alguns aspectes que cal tenir en compte a l'hora d'impulsar el benestar i la millora de la vida de les societats africanes i que parteixen de la idea de fugir d'aquelles agendes internacionals acostumades a implementar receptes polítiques i econòmiques en el continent. Cal fer ara un darrer apunt introductori, gairebé obligat. Parlar de l'Àfrica subsahariana, referint-nos als 49 estats al sud del Sàhara com a categoria, té el gran risc de reduir a un tot una gran diversitat i complexitat històrica, política, social, cultural o lingüística. I és que, no ho oblidem, en el vast territori africà hi cabrien juntes les extensions d'Europa, els Estats Units i la Xina. Aquesta dada ja dona compte del reduccionisme en què caiem quan parlem d'Àfrica com a tal i de l'enorme esforç que hem de fer per abordar aquesta realitat sempre des de la complexitat. Capítol 1. De l'afropessimisme a l'afrooptimisme. As I did say before, I did happen to all of us every day. We Africans all over the world now listen, suffering and smiling. Fela Kuti. L'exemple de la portada de la revista The Economist que acabem d'esmentar i en què es parla d'Àfrica com d'un continent esperançador no és, de cap manera, una excepció, sinó que mostra una tendència en els discursos sobre l'Àfrica subsahariana. En aquest apartat intentarem analitzar els motius de fons d'aquest sobte trànsit d'un discurs afropessimista a un d'afrooptimista per a contrastar-los finalment amb l'emergència d'un tercer discurs que anomenarem afrorealista, que intenta establir les llums i les ombres del moment actual al continent africà. 1.1. Àfrica amb el son de la modernitat. L'hegemonia del discurs afropessimista. L'afropessimisme és la narrativa que ha predominat en la interpretació de l'Àfrica subsahariana des de pràcticament la descolonització, a la dècada dels 60, amb la breu excepció dels primers anys d'independència en què va semblar que alguns dels seus països experimentaven un creixement econòmic, fins i tot industrial, prou notable. Però, al marge d'aquest parèntesi, gairebé anecdòtic, organismes internacionals i molt especialment mitjans de comunicació ens han presentat l'Àfrica des d'aleshores com un no lloc en què la fam, les guerres recurrents, les tragèdies humanitàries, la pobresa o la corrupció eren els elements que, malauradament, configuraven aquest territori condemnat per la història de la humanitat. Tal discurs, que es va accentuar fins i tot durant la dècada dels 90 amb l'arrencada de les economies asiàtiques, constatava que mentre que una part substancial de l'anomenat Tercer Món avançava econòmicament i social, l'Àfrica seguia ancorada de manera endèmica en els greus problemes. Què fèiem malament perquè l'Àfrica seguís maleïda per la història del desenvolupament que els altres pobles semblaven experimentar? Quin estrany malefici afectava l'esdevenir d'aquesta terra? Des del discurs oficial i des de l'imaginari col·lectiu construït d'acord amb aquesta visió tràgica del continent, Àfrica, assenyalava l'economista Serge Latouche, havia esdevingut el costat fosc del nostre destí, el somni de la modernitat convertit en malson. I és que els discursos oficials, a una banda i l'altra, que han analitzat l'Àfrica, han tendit a enfatitzar aquesta visió apocalíptica sobre el continent, reforçant les paraules del mateix Hegel, qui al seu dia va apuntar que Àfrica era un continent ahistòric, sense moviment o desenvolupament propis, la història del qual només es podia explicar amb el pas dels europeus per aquest. Aquest fil narratiu ha estat sempre present i ha tingut una enorme repercussió en la manera d'entendre l'Àfrica. La tragèdia de l'Àfrica és que l'home africà mai no ha entrat veritablement en la història, assenyalava el 2007 l'aleshores president francès Nicolas Sarkozy en una visita a diversos països africans. En aquell polèmic discurs, el mandatari gal sentenciava també el següent: el camperol africà, que durant segles ha viscut en funció de les estacions, l'ideal del qual és viure en harmonia amb la naturalesa, només ha conegut el pas etern del temps mitjançant la inacabable repetició de les seves accions i de les mateixes paraules. En aquesta mentalitat en què tot torna a començar, no hi ha lloc per a l'aventura humana, ni espai per a la idea de progrés. És cert que des de visions més progressistes s'ha intentat enfatitzar la importància de donar veu als africans i de fugir d'aquest discurs clarament racista que figures com Sarkozy o d'altres han proclamat sense cap tipus de complexos. Tony Blair, per exemple, es va referir sovint al continent africà com una cicatriu de la consciència del món. Ara bé, més enllà dels matisos, la construcció del mite de la tragèdia africana s'ha fet des d'un lloc i un altre. Les grans divergències entre esquerra i dreta consistien sobretot a determinar qui era el culpable de la tragèdia d'Àfrica i quan i com s'havia produït aquesta. Per a l'historiador Stephen Ellis, hi ha, en aquest sentit, dos discursos que s'han contraposat. Per una banda, el de l'Àfrica incompetent, elaborat, en general, pel pensament neoliberal que ha atribuït la responsabilitat de la situació de l'Àfrica postcolonial als líders africans mateixos, considerant que amb la seva corrupció endèmica, gairebé patològica, han condemnat les seves societats a viure en un constant retard social, polític i econòmic. Per altra banda, el discurs de l'Àfrica víctima, sobre el qual el pensament estructuralista i marxista ha tingut una gran influència, en considerar que el problema de l'Àfrica ha estat sempre l'explotació sistemàtica que ha ofert el continent a mans dels països occidentals. Per abordar aquesta situació, ambdós discursos han ofert solucions, òbviament diferents i contraposades. Mentre que el primer ha enfatitzat la bona governança o l'ajustament estructural com a receptes per a part dels problemes, el segon, l'estructuralista, va insistir al seu temps i fruit d'un context sociointernacional determinat que la solució passava per a una industrialització cap endins i, sobretot, per confrontar el poder occidental. El problema és que ambdós discursos, en els seus diagnòstics i les seves solucions, no expliquen ni resolen res per si mateixos. Són, en aquest sentit, discursos simplificadors a part d'etnocèntrics. Per una banda, qüestions com ara la corrupció o la fragilitat estatal, insistiran nombroses veus africanistes, han estat sempre enteses des d'una perspectiva occidental, que no s'ha volgut aproximar a les complexitats socials i culturals africanes a l'hora d'entendre el seu funcionament diferent en aquests àmbits. Això és allò que Patrick Chaval i Jean-Pascal Delors, en la seva popular obra Àfrica camina, van interpretar com les lògiques pròpies de les diferents societats del continent. Per altra banda, la perspectiva estructuralista ha tendit a ometre la responsabilitat històrica de les elites africanes en l'explotació de les seves societats, negant la pròpia responsabilitat dels africans o la seva capacitat de reacció i de resistència. I és que la implicació de les elites africanes va des de l'anomenat tràfic d'esclaus, en què es calculava que desenes de milions d'africans van morir al llarg de 3 segles, passant per la colonització fins a arribar al present. És cert que la història africana dels últims 5 segles no s'entén sense la presència i el paper de les potències occidentals. Especialment significatiu és el cas, per exemple, de la República Democràtica del Congo i el paper de Bèlgica. Però, novament, aquesta última narrativa no és capaç d'explicar per si sola el conjunt de la història. Amb dos discursos, apunten alguns africanistes crítics, convergeixen així en la seva capacitat d'entendre l'Àfrica com a subjecte a causa d'una clara tendència a construir-la com un simple objecte. 1.2. Àfrica emergeix? L'aparició sobtada del discurs afrooptimista. Però el discurs sobre l'Àfrica ha canviat substancialment i sobtada aquests darrers anys. En paral·lel a publicacions com ara The Economist, altres veus significatives com la revista Time, informes com el de la Comissió per a l'Àfrica, establerta pel govern d'aleshores primer ministre britànic Tony Blair, o treballs acadèmics de nombrosos intel·lectuals, s'han sumat a l'onada afrooptimista, consolidant una nova narrativa de moda sobre el continent africà. El relat de l'Africa Rising, Àfrica emergeix. 1.2.1. El creixement dels nous lleons africans. Quins aspectes apuntalen aquest nou relat? En general, el discurs afrooptimista fa referència a múltiples transformacions que es van produint al continent aquests darrers anys, si bé totes giren al voltant d'un epicentre determinat, el gran creixement macroeconòmic dels països africans. si en el període 1980-2000 el PIB d'Àfrica va créixer un 2,4% de mitjana, entre el 2001 i el 2010 aquest creixement va assolir el 5,7%, superant el ritme del de l'Amèrica Llatina, 3,3%, i fins i tot del d'Europa, 2,5%. Segons el Fons Monetari Internacional, entre el 2001 i el 2010, 6 de les 10 economies que més ràpid van créixer al món eren africanes: Angola, Nigèria, Etiòpia, el Txad, Moçambic i Ruanda. Les expectatives de creixement de molts d'aquests països, als quals s'hi han sumat fins i tot d'altres, com ara el sud del Sudan o Sierra Leone, aquest últim va registrar el 2012 un creixement del 17,2%, segueixen essent, segons els organismes financers internacionals, molt prometedores. Mentre el 2014 el creixement mitjà de les economies africanes va ser del 4,8% per als propers anys, el Banc Africà de Desenvolupament estima un ritme mitjà del 5 o el 6%, que contrasta clarament amb la crisi de creixement que pateixen els països occidentals. Això fins i tot ha dut alguns organismes internacionals i mitjans de comunicació a parlar dels lleons africans, en clara comparació amb els tigres o dragons asiàtics, que era com es coneixia en alguns països d'Àsia a causa del creixement econòmic que van experimentar a la dècada dels 90. És obvi, com indicaran més endavant les veus del discurs afrorealista, que aquest creixement depèn de manera directa dels preus de les matèries primeres i de la demanda creixent de recursos naturals per part de països emergents com ara la Xina o l'Índia, però també d'un cert desenvolupament empresarial intern. Des del 1998, unes 500 empreses africanes, algunes de les quals s'han desplegat ja arreu del món, van creixent a un ritme del 8%. Dels recursos naturals que exporta l'Àfrica, els minerals són els més importants. El continent africà té el 95% de les reserves mundials de platí, el 90% de les de cromita i el 85% de les de roca fosfàtica, i també més de la meitat del cobalt del món i un terç de la bauxita. Així mateix, les reserves conegudes de petroli del continent han augmentat un 40%. L'agricultura africana va creixent també, gràcies a l'increment de la demanda d'aliments per part dels països emergents, amb una població a l'alça. 1.2.2. Una classe mitjana africana? Alhora, organismes com ara el Banc Mundial han subratllat que l'Àfrica pot estar consolidant una classe d'ingrés mitjà d'entre uns 100 i uns 300 milions de persones, que, per aquest organisme, són totes elles amb uns ingressos d'entre 2 i 20 dòlars al dia. Aquest auge de l'anomenada classe mitjana africana, amb un poder adquisitiu i de consum creixent, és significatiu, ja que està associat a l'efervescència del sector privat. Es tracta de nous professionals que són particularment actius en els serveis de la indústria, que tenen comptes bancaris i fan servir formes convencionals de préstecs i d'estalvi, que consumeixen béns generalment importats en quantitats substancials, que viatgen, que llegeixen el diari, que miren la televisió. Hi ha també una enorme demanda de bancs d'un cap a l'altre del continent, mentre que l'impacte de la telefonia mòbil i de la tecnologia en general és del tot extraordinari, no solament en els grans negocis, sinó també en el petit comerç. Dels 15 milions d'usuaris de telefonia mòbil registrats l'any 2000 al continent, s'ha passat als 500 milions el 2010, mentre que l'ús d'internet va créixer un 2.500%, comparat amb el creixement global de prop del 480%. A Nigèria, el país més poblat d'Àfrica, el nombre d'internautes es va disparar de 200.000 a 44 milions en el mateix període. Alguns països, com Ruanda, han començat fins i tot a fabricar els seus propis telèfons mòbils i en molts altres contextos es va registrant el retorn d'una part de la diàspora que torna per fer negocis i establir-se en els seus països respectius. 1.2.3. Més enllà del pla econòmic. Aquest nou discurs afrooptimista es basa també en altres transformacions que van més enllà del pla econòmic, com per exemple la democratització de la majoria de països africans, les millores registrades en els indicadors de governabilitat de molts estats que centres d'estudis com l'entitat africana Mo Ibrahim Foundation assenyalen, la integració regional, especialment la rellevància creixent de la Unió Africana, l'antiga Organització per la Unitat Africana, que fundada l'any 2003 ha popularitzat la idea de solucions africanes per als problemes africans, amb l'objectiu d'abordar internament els conflictes i les qüestions de seguretat que afligeixen el continent, i fins i tot millores en alguns indicadors socioeconòmics que semblaven impossibles fa només uns quants anys. L'accés a l'educació bàsica s'ha triplicat. L'esperança de la vida mitjana a l'Àfrica subsahariana ha augmentat 8 anys en aquestes darreres 4 dècades. S'ha produït una important reducció de la mortalitat infantil, amb caigudes d'entre el 4% i el 8% segons el país. O bé, 41 estats han assolit millores en l'índex de desenvolupament humà. Tota aquesta fotografia nodreix avui la majoria de discursos sobre l'Àfrica dels principals organismes internacionals, els quals són cauts en alguns aspectes, si bé, en general, tendeixen a albirar un futur esperançador per al continent en conjunt. Un futur que, en paraules textuals d'alguns d'aquests documents, s'ha de considerar un miracle. La impressió general és que l'Àfrica va aixecant el vol i és el grup més recent de les economies emergents que truca a la porta del mercat global. Hi ha una nova confiança política i empresarial a l'Àfrica avui en dia, que recorda l'eufòria generada durant les seves independències fa més de 50 anys. Àfrica és ara el lloc per a ser-hi i, certament, no és un lloc per evitar. No fa gaire, el continent era vist com un lloc endarrerit, un lloc ple de violència, de fam i de malaltia, i era sempre una amenaça per a l'estabilitat mundial o un lloc descartable. Tanmateix, la seva imatge ara és esperançadora i s'ha convertit en un punt neuràlgic de la nova realitat geopolítica d'aquest món multipolar. 1.3. El perill d'una sola història. Cap a un discurs afrorealista. Enfront d'aquest discurs afrooptimista, han aparegut veus aquests darrers anys que han tractat d'analitzar des d'una perspectiva crítica quines són les motivacions de fons d'aquest relat. Un aspecte essencial té a veure amb allò que l'escriptora d'origen nigerià Chimamanda Adichie considera el perill d'una sola història, és a dir, construir novament des de fora del continent africà un discurs homogeni i tancat, en aquest cas optimista, sobre el present i el futur de l'Àfrica, en què, de nou, el protagonisme i la capacitat d'actuar i expressar-se de les societats africanes són negats. En una conferència que ha circulat intensament per les xarxes socials, l'escriptora assenyalava: «És així com creem la història única. Mostrem un poble com una cosa, una sola cosa, un cop rere un altre, fins que es converteix en això». És impossible parlar sobre la història única sense parlar del poder. El poder és la capacitat no solament d'explicar la història de l'altre, sinó de fer que aquesta sigui la història definitiva. 1.3.1. Un creixement sense redistribució. Un altre aspecte problemàtic d'aquesta narrativa és la seva essència clarament economicista, que invisibilitza així les dinàmiques que s'amaguen darrere d'aquest suposat miracle macroeconòmic africà. I és que aquesta fotografia genèrica del continent oculta, per exemple, que el creixement econòmic es concentra essencialment en només d'una desena de països productors de matèries primeres, sense tenir en compte l'extensa realitat econòmica de la resta del continent. Així mateix, s'obliden les noves dinàmiques de desigualtat que caracteritzen ja molts dels països africans. El cas de la República de Sud-àfrica és el més paradigmàtic. El 10% dels sud-africans més rics tenen avui 7 vegades més ingressos que el 40% dels sud-africans més pobres, a diferència del que passava al principi dels 90, en què aquesta xifra era només 5 vegades més gran. Els beneficis d'aquesta riquesa, per tant, van a parar sovint al capital estranger i a uns pocs socis locals. En alguns casos, la riquesa pertany a grans corporacions estatals, cosa que permet a destacats polítics del país, les seves famílies i el seu seguici extreure guanys per a les seves butxaques. Això és especialment important en llocs com ara la Guinea Equatorial de Teodoro Obiang o l'Angola de José Eduardo dos Santos, els règims polítics dels quals es mantenen des de fa dècades. La creixent desigualtat africana és homologable a allò que succeeix a la resta del planeta, i posa en relleu que el creixement econòmic no és sinònim de benestar social per se, sinó va acompanyat d'una redistribució d'aquesta riquesa. Tal fet és significatiu, com indicarem més endavant, ja que en el discurs afrooptimista hi ha implícita una victòria del relat neoliberal. Àfrica creix i es desenvolupa perquè, per fi, ha entès i implementa les receptes que nosaltres prescrivim, quan la realitat és tot el contrari. L'Àfrica subsahariana ha estat clarament delmada per les polítiques d'ajustament estructural imposades des del final dels 80, que han contribuït al fet que avui, per exemple, els estats no tinguin sistemes tributaris capaços de redistribuir la riquesa. 1.3.2. Un present i un futur de grans desafiaments socials. Però més enllà d'aquest problema de creixement sense redistribució, s'observen altres matisos que es contraposen al discurs optimista actual. Això no vol dir que el desenvolupament socioeconòmic o les millores en governabilitat de molts països del continent no siguin bones notícies, sinó que cal establir mirades diferents davant d'un nou relat que tendeix a embarnissar-ho tot, sense matisos ni contrapesos, el mateix estil del que feia el relat afropessimista fa tan sols uns anys. En aquesta mirada més compensada, es prefereix parlar de reptes, no solament de prometedores projeccions generalistes. Molts d'aquests desafiaments, en aquest nou escenari del creixement econòmic, són essencialment socials, com ja hem observat amb la qüestió de la desigualtat creixent, i tenen a veure amb almenys tres problemes de futur que indiquem breument a continuació. A. Joves, frustració social i urbanització accelerada. Àfrica creix demogràficament de manera exponencial. Actualment té 1.000 milions d'habitants, una xifra que es duplicarà al 2050 segons l'ONU, superant l'Índia, 1.600 milions al 2050, i la Xina, 1.400 milions. Aleshores, una de cada 5 persones al món serà africana. Fruit de la millora de l'esperança de vida, el futur del continent es caracteritzarà per societats amb sectors poblacionals molt joves, mentre que a Europa actualment la mitjana d'edat és de 40,1 anys i a l'Àsia de 29,2, al continent africà aquesta xifra baixa als 19,7. Així mateix, les condicions de vida i de treball són molt pobres i cada vegada més precaritzades. Un informe recent de l'Africa Progress Panel instava els polítics africans a centrar-se en la creació de llocs de treball, en la injustícia i en la desigualtat per assegurar un creixement sostenible i equitatiu que beneficiï tots els africans i africanes. Si aquest objectiu fracassés, s'arribaria allò que els autors de l'informe anomenen un desastre demogràfic, que es caracteritzaria per uns alts nivells d'atur juvenil que conduirien al desarrelament social i que generarien molta fam i conflicte social al continent. I és que la població juvenil africana, des dels 15 als 24 anys, passarà de 133 milions a l'inici de l'actual segle a 246 milions al 2020, la qual cosa significa que almenys s'haurien de crear uns 74 milions de llocs de treball només per evitar que l'atur juvenil creixi. També és important tenir en compte la ràpida urbanització que el continent va experimentant i els desafiaments socials que això implica. Si avui en dia un 40% d'africans viuen en suburbis urbans, aquesta xifra haurà augmentat al 50% el 2025. B. Pobresa multidimensional. El balanç dels objectius de desenvolupament del mil·lenni a l'Àfrica és positiu en alguns aspectes. No obstant això, tot i que la pobresa ha disminuït proporcionalment en termes absoluts i fruit d'aquest creixement poblacional, el nombre de persones que viu per sota del llindar de la pobresa, menys de 2 dòlars diaris, és avui superior al de dècades passades. Mentrestant, el nou índex de pobresa multidimensional elaborat pel PNUD, que mostra l'índole i la intensitat de la pobresa a escala individual en 3 aspectes bàsics, l'educació, la salut i el nivell de vida, indica que els 10 països més pobres del món segueixen sent africans. Així mateix, 7 de cada 10 persones que pateixen el VIH al món es troben a l'Àfrica subsahariana. C. Tendència dualitzadora en la governabilitat i el desenvolupament. El Centre d'Estudis Mo Ibrahim Foundation ha assenyalat un aspecte que cal tenir veritablement en compte. Es va detectant una certa tendència a la dualització del continent entre aquells països que ells mateixos consideren un escamot que va al davant en termes de millores polítiques. Botswana, Maurici o Ghana, i aquells que se situen clarament en el vagó de cua amb problemes estructurals molt greus. Somàlia, Eritrea, la República Democràtica del Congo, la República Centreafricana, el Txad o Guinea-Bissau. Aquesta dualització també és observable en termes de violència política i conflictes socials, en països en què els enfrontaments armats segueixen causant estralls. Especialment destacables aquí són la República Democràtica del Congo, la República Centreafricana, el recent independitzat sud del Sudan o Nigèria, amb el grup terrorista Boko Haram. O d'altres en què la violència política i electoral s'ha aguditzat de manera preocupant. Zimbabwe, Kènia, etc. En resum, les transformacions de tot tipus que s'han esdevingut al continent africà són extraordinàries i dibuixen un nou panorama que hem de ser capaços d'interpretar. El repte plantejat per l'afrorealisme és llegir la realitat amb unes ulleres diferents, unes ulleres capaces d'abstreure's de la fotografia generalista, essencialment exògena i molt simplista, que ens planteja el nou afrooptimisme, amb l'objectiu principal de saber com podem contribuir efectivament al benestar de les poblacions africanes i no solament al creixement econòmic dels seus estats. Capítol 2. Àfrica subsahariana en un món multipolar. Davant d'un emissari que el volia convèncer del desig altruista de la corona britànica de portar al seu regne els beneficis de la civilització, el rei Ashanti va respondre: "La seva motivació no pot ser aquesta. En les arts i la indústria, vostès són superiors a nosaltres, però nosaltres mantenim relacions amb un altre poble, els Kong, que són inferiors a nosaltres, com nosaltres som inferiors a vostès. Tot i així, no trobaran ni un únic dels meus súbdits disposats a abandonar casa seva per anar a civilitzar els Kong. Aleshores, com esperen convèncer-me que han deixat la pròspera Anglaterra per un motiu tan absurd?" Jean-François Bayard. Si en el primer apartat hem tractat de veure els relats que han predominat i predominen sobre el present i el futur d'Àfrica, tot destacant el gir substancial que s'ha produït en els darrers anys i les limitacions del discurs afrooptimista, aquest segon apartat pretén analitzar els elements que caracteritzen la relació de l'Àfrica subsahariana amb el món, tenint en compte els grans canvis internacionals que s'han produït. Tots aquests canvis informen d'un escenari mundial que ja no és unipolar i dominat per un únic actor, els Estats Units, com en les dues últimes dècades, sinó un marc en què existeixen nous focus de poder, els quals han anat configurant un món cada vegada més multipolar. 2.1. Àfrica en el nou context multipolar. El món unipolar dels Estats Units, hereu de la postguerra freda, ha estat formalment clausurat. Els països emergents, especialment els anomenats BRICS, el Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i la República de Sud-àfrica, juntament amb els coneguts com N11 o Next 11, els 11 següents, Bangladesh, Egipte, Indonèsia, l'Iran, Mèxic, Nigèria, el Pakistan, les Filipines, Turquia, Corea del Sud i el Vietnam, són, segons els grans organismes financers internacionals, països amb un gran potencial econòmic, la nova influència dels quals redibuixa forçosament les correlacions de força a escala internacional, i és que n'hi ha molts que s'han agrupat en nous espais d'encontre i decisió. En aquest nou món multipolar, en què sobresurten els Estats Units i la Xina, fins al punt que molts prefereixen entendre l'escenari internacional actual, no tant com multipolar, sinó com una nova bipolaritat, Àfrica també hi és present, com posa en relleu la incorporació a aquests nous acrònims, BRICS i N11, de països com la República de Sud-àfrica o Nigèria. 2.1.1. Nova cooperació sud-sud i nous espais de decisió. Molts d'aquests països emergents es caracteritzen també per tenir un especial interès en el continent africà i per disputar-se en l'actualitat l'hegemonia que tenien els estats occidentals a l'Àfrica en el pla econòmic o polític. Segons el politòleg Ian Taylor, la presència de tots aquests països, que no és genuïnament nova, però sí molt més intensa, ha comportat que l'Àfrica subsahariana sigui vista com l'experiment més important de la cooperació sud-sud. Valguin algunes dades com a prova d'aquest fet. Només entre el 2003 i el 2008, el comerç entre el Brasil i l'Àfrica subsahariana es va quadruplicar, fins a assolir la xifra de 26.000 milions de dòlars. Rússia, que en el context postsoviètic s'havia caracteritzat per una certa desconnexió del conjunt del continent africà, ha rellençat des del 2009 les seves relacions comercials, especialment en països com Nigèria o Angola. L'Índia ha seguit aquest rumb i les relacions comercials entre ambdós contextos s'han multiplicat per 10, fins a assolir els 30.000 milions. Totes aquestes xifres queden lluny, tanmateix, de l'expansió de la Xina en el conjunt del continent, que només en termes comercials duplica el dels altres tres països junts. L'expansió política i econòmica xinesa a l'Àfrica, que alguns ja tendeixen a anomenar Xina-Àfrica, s'ha de considerar l'esdeveniment més important que ha tingut lloc al continent des de la Guerra Freda. Aquesta nova realitat, que no se circumscriu estrictament a qüestions econòmiques, sinó que també ha implicat intenses relacions en matèria d'ajuda o en l'àmbit polític, ha generat una nova arquitectura institucional entre aquests països, els màxims exponents de la qual són precisament el BRICS i l'anomenat IPSA. El BRICS, com a fòrum que organitza periòdicament trobades i reunions amb objectius concrets, pretén convertir-se en un contrapoder econòmic i polític en el món occidental. La presència sud-africana i, en definitiva, del conjunt del continent no és solament testimonial. Àfrica segueix sent un important mercat de matèries primeres i minerals en què la resta de països emergents aspira, com acabem de veure, a ser els socis preferencials. Per la seva banda, l'Índia-Brasil-Sud-Àfrica Dialog Forum, constituït oficialment el 2003, s'ha erigit en un espai, els integrants de la qual pretenen reivindicar més protagonisme econòmic i comercial i polític i enfortir les seves polítiques de cooperació i intercanvi. Tots aquests esdeveniments certifiquen un fet incontestable. Els països emergents han erosionat sensiblement el monopoli econòmic i polític i comercial dels estats occidentals en el conjunt del continent africà. La Unió Europea, amb França i el Regne Unit al capdavant, i els Estats Units, així com la important presència institucional de les Nacions Unides en el context de postguerra freda, rivalitzen ara amb bons països que han establert uns criteris polítics i econòmics diferents dels seus, tal com observarem més endavant. 2.1.2. Per analitzar les interaccions d'Àfrica amb l'entorn multipolar. Una pregunta principal que ens fem en constatar aquest canvi d'escenari és si tota aquesta presència i la utilització de nous criteris són bones o males notícies per a l'Àfrica. Per analitzar les característiques d'aquest entorn multipolar i l'impacte que ha tingut en el continent africà, en aquest apartat ens centrarem en tres lògiques que han caracteritzat històricament la interacció d'Àfrica amb la resta del món i que segueixen actives avui dia. La lògica politico-estratègica, objectius polítics, institucionals i estratègics dels països externs respecte a l'Àfrica, representada per a molts autors per la figura del soldat o el diplomàtic. La lògica comercial, interessos econòmics o en el comerç, representada per la figura del comerciant o la multinacional. I la lògica civilitzatòria, agendes humanitàries o de cooperació al desenvolupament, representada pel missioner, el cooperant o el diplomàtic humanitari. Aquestes tres lògiques i les seves figures representatives ens ajudaran a entendre les continuïtats i discontinuïtats que caracteritzen la presència externa a l'Àfrica, tenint en compte les novetats que implica el context multipolar. En aquest sentit, observarem com, si bé països emergents, especialment farem referència a la Xina, han tingut una presència més discreta en la lògica política o la civilitzatòria. És en el pla comercial i econòmic on més canvis es van produint, canvis que afecten indirectament les altres dues dimensions analitzades. 2.2. El soldat. Neoliberalisme i securitització a l'Àfrica. Des de la colonització d'Àfrica, al final del segle XIX, els països, en aquest cas europeus, van promoure un model polític amb trets diferenciats. Mentre que el Regne Unit va apostar per la idea del govern indirecte, consistent a cedir la gestió governamental a elites locals tutelades per la metròpoli, França es va caracteritzar per una tutela directa i per la voluntat d'assimilar els ciutadans dels països colonitzats, considerant-los ciutadans francesos. Des de la descolonització als anys 60, amb l'excepció de les colònies portugueses que s'independitzarien a mitjan dècada dels 70. Molts d'aquests països van tractar de desenvolupar un projecte d'estat-nació, al voltant de líders forts formats moltes vegades a les metròpolis respectives. Durant aquesta primera etapa de descolonització, els diferents projectes polítics africans van intentar apuntalar les estructures d'estat, que ben aviat patirien problemes greus amb la corrupció o el creixent personalisme autoritari d'alguns dels seus líders, i que acabarien derivant en situacions d'inestabilitat política interna i fins i tot en conflictes armats. Així mateix, aquesta última etapa es va caracteritzar, sobretot, per la presència de dos nous actors, els Estats Units i la Unió Soviètica, que van utilitzar alguns països africans, Moçambic, Angola, Somàlia, etc., com a plataforma d'enfrontament en el context de Guerra Freda. Durant aquestes últimes dècades, especialment des dels anys 80 i després del final de la Guerra Freda, la lògica politico-estratègica del món occidental, la presència del soldat, s'ha caracteritzat sobretot per dos aspectes principals que explicarem succintament a partir d'uns quants exemples. Per una banda, les formes i els mecanismes en què el projecte neoliberal ha assolit ser reproduït en la majoria de països africans. Per una altra, la creixent securitització que ha experimentat el continent en el context post 11 de setembre de 2001. 2.2.1. L'hegemonia del projecte neoliberal a l'Àfrica, de Ruanda a Sierra Leone. Des dels anys 80, els organismes financers internacionals, les Nacions Unides i el conjunt de països occidentals han promogut la consolidació de projectes basats en l'ajust estructural i macroeconòmic, allò que avui anomenem polítiques d'austeritat i el que es coneix com bona governança. L'Àfrica subsahariana, així com l'Amèrica Llatina, han esdevingut en aquest sentit laboratoris de la doctrina neoliberal, que ha considerat l'Estat i les elites africanes en particular un problema i ha fomentat la privatització i la desregulació amb la idea d'incentivar el mercat i l'arrencada econòmica de molts d'aquests països i també polítiques de transparència o de lluita contra la corrupció. Aquest projecte, que en l'àmbit econòmic es fonamenta essencialment en l'anomenat consens de Washington, ha estat guiat sobretot pel Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional i ha tingut una gran repercussió en la fisonomia del que avui són els estats africans, molts dels quals tenen sistemes públics de salut o d'educació molt dèbils. Tal com han denunciat nombroses ONG o centres de recerca, aquest fet ha repercutit de manera concreta en el desenvolupament humà i social dels diferents països, fins al punt que molts consideren la dècada dels 90, moment en què es va intensificar aquest projecte neoliberal a l'Àfrica, com la dècada perduda. Però com ha assolit ser el neoliberalisme un projecte hegemònic en la major part del continent africà? Tal com passa amb les actuals polítiques d'austeritat, la majoria de governs africans s'han vist condicionats aquestes últimes dècades a implementar polítiques d'ajust per continuar rebent ajudes i crèdits. És a dir, en general, no han tingut més remei que aplicar les polítiques que venien ja dissenyades des de Brussel·les o Washington. No obstant això, per autors com James Ferguson o Graham Harrison, en molts països no ha calgut aquesta condicionalitat, ja que les elites africanes encarregades d'implementar les polítiques s'han socialitzat en el sentit comú neoliberal. A països com Ruanda o Tanzània, la política ha acabat convertint-se en un exercici tècnic en què les mesures que s'han d'aplicar per a obtenir èxit macroeconòmic o bé per a ser un país amb més transparència són mesures dissenyades des de fora, sobre les quals no hi ha cap debat polític i ideològic, per exemple, entre el govern i l'oposició del país en qüestió, perquè es considera que són, al cap i a la fi, les úniques polítiques possibles. A més, en molts casos, les elites governants, presidents, ministres, tècnics locals, duen a terme la seva funció al costat de consultors i assessors internacionals enviats pels organismes internacionals que tenen una enorme influència en les decisions internes. Aquesta dinàmica també s'ha produït en països postbèl·lics, com ara Sierra Leone o Libèria. Allà, els organismes internacionals impulsen polítiques de tot tipus que intenten engegar estats devastats per la guerra. Les elites i la societat civil acaben participant molt poc en el disseny i la implementació de totes aquestes mesures, de manera que el gruix de les decisions polítiques i econòmiques queda a les mans dels actors internacionals, Així, en països com Tanzània, Ruanda, Sierra Leone o Libèria, la política s'ha convertit en un exercici d'enginyeria social en què els actors internacionals han acabat modelant en funció dels seus interessos i visions el gruix de les societats i els estats africans. 2.2.2. Àfrica com a amenaça a la seguretat internacional? Un altre dels elements que caracteritza la presència de la figura del soldat en l'actualitat és la creixent militarització del continent. Des dels atemptats de l'11 de setembre de 2001, en els quals es va constatar el paper de l'Afganistan, els anomenats estats fràgils o fallits han estat percebuts pels països occidentals com a potencials amenaces a la seguretat internacional. En general, es considera que aquests contextos políticament fràgils són el viver perfecte de xarxes de terrorisme jihadista que després poden acabar atemptant contra interessos occidentals, o bé contextos en què és més difícil controlar els fluxos migratoris o el trànsit creixent de drogues que es detecta des de l'Àfrica subsahariana cap a Europa. Tot això ha derivat en un intervencionisme internacional més gran, sobretot occidental, que busca securitizar, fer més segurs, aquests estats fràgils o fallits. N'és un primer exemple la famosa iniciativa AFRICOM, un comandament militar unificat creat pels Estats Units, que és present en la pràctica totalitat de països africans. L'AFRICOM té com a objectiu enfortir les estratègies de seguretat en el continent sota la supervisió de Washington. França és un altre dels països que més activitat ha desplegat en aquest camp. La seva intervenció militar a Mali als anys 2013 i 14 va tractar de frenar, amb l'ajuda de diversos països africans i de l'ONU, l'avanç de rebels islamistes lligats a Al-Qaeda i que des del 2012 governen de facto al nord del país. En general, l'activitat militar s'ha intensificat a tota la regió del Sahel, considerada un territori molt inestable i en què el terrorisme jihadista és molt actiu. El narcotràfic ha esdevingut també una de les principals preocupacions. En els últims anys, per exemple, el tràfic de cocaïna que passava tradicionalment per Madrid s'ha desviat, fruit dels controls, a l'Àfrica Occidental. Països com Guinea-Bissau són ara enclavaments estratègics en el tràfic de drogues, fins al punt que molts consideren aquest país un narcoestat. Això ha fet que organismes internacionals apostin avui dia per enfortir els sistemes de seguretat d'aquests països, és a dir, per assegurar un millor exèrcit o una millor policia, amb l'objectiu que tinguin més capacitat de control d'aquest tipus de problemes transnacionals. El que passa és que moltes d'aquestes ajudes destinades a la seguretat militar van en detriment dels ajuts a polítiques socials i de desenvolupament. El mateix succeeix amb el fenomen migratori. Per garantir que estats de l'Àfrica Occidental són més efectius en el control de fluxos migratoris, la Unió Europea i en especial països com Espanya canalitzen part de l'ajuda al desenvolupament com ajuda a la seguretat. En aquests darrers temps s'ha detectat, per exemple, com el govern espanyol ha destinat al Senegal partides de cooperació al desenvolupament orientades a la compra de sistemes tecnològics de precisió, com radars, per millorar el control dels moviments migratoris. D'aquesta manera, un continent com l'Àfrica, que en els anys 90 era concebut essencialment com un problema de subdesenvolupament, ara és entès com un problema de seguretat global. Això s'ha acabat traduint també en els pressupostos interns de cada un dels països africans. I és que, segons els centres especialitzats, Àfrica és el continent en què més ha augmentat la despesa en armament en aquesta última dècada, per damunt fins i tot de la regió de l'Orient Mitjà, amb casos tan destacables com els del Txad, Ghana, Angola o Malawi. 2.3. El comerciant. Un nou saqueig d'Àfrica? La nova presència dels països emergents a l'Àfrica és especialment significativa en el pla comercial i econòmic, tant des d'una perspectiva quantitativa com qualitativa. Per una banda, Àfrica va experimentar en aquests últims anys la major inversió de capital de tota la seva història. Per una banda, les relacions entre els països emergents i els governs africans parteixen d'unes coordenades substancialment diferents de les que han caracteritzat les relacions entre els països occidentals i Àfrica. Mentre que la Unió Europea, per mitjà dels seus acords econòmics, ha forçat sistemàticament l'obertura dels mercats africans, amb la qual cosa s'ha generat un tipus de competitivitat molt desigual, els països emergents han configurat unes regles de joc ben diferents. 2.3.1. noves regles de joc a l'Àfrica. El Brasil, per exemple, és, per alguns, el país que sembla aspirar a establir unes relacions econòmiques i comercials més simètriques amb el conjunt dels estats africans. Especialment intensa és la seva relació amb els països lusòfons, com Moçambic, Angola, Cap Verd o Guinea-Bissau. Si bé és evident que la seva agenda econòmica està condicionada per complir els seus propis objectius i interessos econòmics i comercials. L'Índia, per la seva banda, ha consolidat també la seva presència al continent africà, especialment mitjançant el sector privat. Els fòrums Índia-Àfrica, que se celebren periòdicament des de fa un temps, han posat en relleu la voluntat índia de deixar la seva empremta al continent competint amb la Xina i els països occidentals en el control de recursos energètics i altres matèries primeres, amb l'objectiu de garantir el creixement de la seva economia. Així mateix, destaquen nombrosos programes de cooperació bilateral en el pla tecnològic, o bé el paper de la diàspora índia, la presència de la qual ha estat històricament rellevant al continent africà. La corporació automobilística Índia Tata engalza ja vehicles a la República de Sud-àfrica i al Senegal. No obstant això, i com hem assenyalat més amunt, la presència de la Xina és, sens dubte, el gran esdeveniment internacional que té lloc avui a l'Àfrica subsahariana. La Xina s'ha convertit en el principal soci comercial d'Àfrica, superant els Estats Units, així com en el màxim creditor i inversor a tot el continent. Aquesta realitat es va intensificar sobretot des del començament del 2006, quan va tenir lloc el tercer fòrum de cooperació Xina-Àfrica, FOCAC, per les seves sigles en anglès, un espai de trobada que se celebra des del 2000 cada 3 anys. Allà es van establir els principis que havien de regir la relació comercial entre ambdós socis, entre els quals destacaven el respecte pel model de desenvolupament que escollin els països africans, la reciprocitat i el benefici mutus, una interacció basada en la igualtat, o bé la consulta i la cooperació en els assumptes globals. Des d'aleshores, el govern de Pequín, sobretot a partir de les seves pròpies empreses estatals, s'ha caracteritzat per establir un tipus de relacions econòmiques no condicionals, en què el subministrament d'inversions, de crèdits o d'ajuda no està vinculat a la millora de drets humans o a la celebració d'eleccions. L'estratègia xinesa passa en general per un tipus d'acords que du els governs africans a acceptar els diners o bé la construcció d'infraestructures, carreteres, edificis públics o preses com la de Merowe al Sudan, la més gran de tot Àfrica, a canvi de l'explotació a unes quantes dècades vistes, en alguns casos fins i tot a 99 anys, de terres o mines que la Xina utilitza per a monocultius o per a la seva explotació econòmica, segons el cas. Aquest modus operandi, que contrasta clarament amb l'impulsat històricament pels països occidentals, ha estat batejat com consens de Pequín, en contraposició al consens de Washington que abans hem mencionat. 2.3.2. L'acaparament de terres. En aquests últims temps també s'ha constatat un auge de la política de venda de terres africanes en la qual participen en gran mesura empreses xineses i índies. S'estima que Àfrica conté al voltant del 80% de les terres actualment disponibles per agricultura, moltes de les quals es concentren a pocs països africans com el Congo, Angola o el Sudan. Segons un informe d'Oxfam Internacional, des del 2001 sembla que els governs de països en desenvolupament han arrendat, venut o cedit 2,27 milions de quilòmetres quadrats a països occidentals, a la Xina, a l'Índia o a altres estats, com ara l'Aràbia Saudita o Corea del Sud. Més del 70% d'aquests contractes han tingut lloc a l'Àfrica subsahariana, especialment a països com Etiòpia, on només a la regió de Gambella el govern etíop ha llogat 2.500 quilòmetres quadrats de terra fèrtil a més de 36 països diferents. Moçambic, Zàmbia o Madagascar, per citar-ne només uns quants. Aquestes adquisicions acostumen a comportar grans perjudicis a les poblacions africanes, una concentració més gran de les corporacions interessades en la terra, l'expulsió de les comunitats locals que habiten aquests territoris, que són usats en finalitats comercials, com la producció de biocombustibles, o per al conreu d'aliments bàsics com els cereals o l'arròs, el risc més gran d'acomiadament dels treballadors agrícoles per la mecanització creixent, la pèrdua de qualitat del sòl per l'ús d'enormes quantitats de fertilitzants químics o pesticides, la monopolització de les llavors per part d'unes poques corporacions, habitualment estrangeres, i la deterioració de l'accés a l'aigua, que sovint afavoreix els grans terratinents en detriment dels petits agricultors. S'incentiva més la pagesia perquè entri en sistemes de producció sota contracte per a les grans transnacionals del sector. Per la seva banda, les corporacions pressionen de manera creixent perquè revisin les lleis sobre les terres, que en molts països africans pertanyen a l'Estat, i projecten grans negocis a partir de la seva mercantilització. El fenomen de l'acaparament de terres, en el qual els països emergents com ara la Xina i l'Índia i algunes de les seves empreses tenen un protagonisme notable, ha contribuït també a la crisi alimentària que afecta algunes regions africanes. 2.3.3. Got mig ple o mig buit. El debat sobre les potencialitats i les contradiccions de tot aquest nou model està servit des de fa anys en l'àmbit acadèmic o de l'activisme social. Si bé per alguns la presència xinesa o índia representa una lògica win-win i és un símptoma saludable d'emancipació del món occidental, que tantes restriccions ha imposat i tan pocs beneficis ha deixat, d'altres interpreten aquest fet com un nou colonialisme, un nou saqueig o una nova disputa pels recursos africans. A New Crumble for Africa, que sembla respondre a la necessitat de països com ara la Xina d'expandir-se en nous territoris, per adquirir matèries primeres per a la seva indústria energètica, tal com Europa va fer al segle XIX. Si bé a curt termini aquesta nova manera de relacionar-se pot semblar un bon negoci per als dirigents africans, els quals poden mostrar al seu electorat millores en infraestructures bàsiques, que no solament beneficien el transport intern, sinó que a més ajuden a impulsar el comerç i l'economia, a llarg termini la permuta no sembla tan rendible. Molts països africans, denuncien algunes veus, estan hipotecant així una part del seu territori i, en definitiva, de la seva riquesa. A més, moltes de les infraestructures made in China s'acostumen a fabricar amb materials procedents d'aquest país i amb la seva pròpia mà d'obra, en alguns casos esclava, ja que es tracta de reus xinesos que són enviats a fer treballs forçats en països africans. Per la qual cosa, la rendibilitat del negoci sembla encara més qüestionable. Per la seva banda, organitzacions com Human Rights Watch han denunciat les terribles condicions laborals en què moltes companyies xineses sotmeten la majoria de treballadors africans. Especialment significatiu és el cas de Zàmbia, on 4 filials de la xinesa CNMC, empresa de propietat estatal, han estat denunciades per violar sistemàticament els drets dels treballadors de les mines de coure. 2.4. El missioner. Límits i contradiccions de la cooperació al desenvolupament. Quan parlem d'ajuda internacional o de cooperació al desenvolupament, és important que distingim els diferents actors que la conformen. En aquest sentit, els governs occidentals, sovint mitjançant les seves agències de cooperació, DFID al Regne Unit, USAID als Estats Units o AECID a Espanya, han impulsat una ajuda molt lligada a la lògica politico-estratègica, és a dir, els seus interessos domèstics en el continent africà. El cas que hem analitzat de la securitització creixent d'Àfrica és paradigmàtic. Ja en els últims anys, una part de la cooperació al desenvolupament oferta pels donants es canalitza per mitjà de polítiques que promouen la construcció d'estats forts, que, per exemple, siguin capaços de regular els fluxos migratoris o el narcotràfic que posteriorment arriba a Occident, o bé de tenir millors mecanismes per a combatre les xarxes de terrorisme que s'estableixin en territoris africans. És obvi que en aquesta intencionalitat estratègica també existeix una lògica civilitzatòria, la qual ha estat una clara continuïtat des de la colonització. Europa i després els Estats Units o la Unió Soviètica sempre han intentat modelar els estats africans en funció de les seves visions polítiques o econòmiques, i al darrere hi ha hagut un intent de treure la modernització a espais que consideraven no civilitzats. A aquesta missió civilitzatòria, assenyalant amb veus com la de Stephen Ellis, hi ha contribuït al conjunt de la indústria de l'ajuda, en què també s'integren algunes ONG o les agències multilaterals d'ajuda, moltes de les quals pertanyen a les Nacions Unides, UNICEF, PNUD, els professionals de la indústria del desenvolupament dels països rics persisteixen en una idea, única i simplista, que ha prevalgut aquests últims 200 anys, que l'Àfrica necessita ser millorada i que els europeus i els nord-americans estan singularment capacitats per a garantir que això passarà gràcies a la superioritat del seu coneixement tècnic, incloent-hi les seves percepcions quasi científiques de com les societats evolucionen. Actualment utilitzen expressions menys arrogants, tot i que, independentment de les paraules escollides, tendeixen a reduir-ho tot a la mateixa convicció, que l'Àfrica segueix vivint en el passat, però que amb unes bones dosis de coneixement tècnic al continent es pot posar al dia. Aquesta visió civilitzatòria, que molts cops ha comportat que la cooperació al desenvolupament es convertís en un procés d'enginyeria social i no tant en una experiència precisament de cooperació i intercanvi horitzontal, incumbeix al conjunt dels actors internacionals, ONG incloses, si bé n'hi ha que han potenciat estratègies més de baix a dalt, bottom-up, que consideren el treball sociocomunitari o la voluntat d'escoltar les veus i els interessos de les persones afectades, tot reconeixent el protagonisme de les societats africanes. No obstant això, en termes generals, la cooperació al desenvolupament ha patit una dinàmica de dalt a baix, top-down, la qual cosa ha desembocat sovint en resultats negatius o no satisfactoris que generaven frustració a banda i banda. En realitat, insisteix Stephen Ellis, novament, no és que els països africans hagin fracassat en el desenvolupament, sinó que s'han desenvolupat en formes que l'agenda internacional no ha previst i no ha sabut registrar en els seus indicadors oficials. Per això, des de fa uns anys, la mateixa agenda internacional del desenvolupament, especialment des de l'anomenada Declaració de París del 2005, ha tractat d'impulsar una cooperació basada en principis com l'apropiació local o l'harmonització entre donants i receptors, que contribueixin a una major eficàcia de l'ajuda i ofereixin més protagonisme als actors locals. Si bé els resultats d'aquesta nova agenda són encara difícils de valorar, segons sigui el cas, allò que posa en relleu són els límits d'un model de cooperació que ha partit d'una visió del desenvolupament molt etnocèntrica i poc participativa. En el pla de l'ajuda, l'agenda dels països emergents és diferent, en el marc del que hem definit com cooperació sud-sud i en què es troben antics receptors i a dinàmiques una mica més horitzontals. Per exemple, el Brasil promou la cooperació amb l'enviament de personal mèdic que capaciti el personal local, mentre que l'ajuda xinesa d'infraestructures per terres, amb totes les limitacions que ja hem comentat, s'ha de considerar nova en aquest sentit. No obstant això, hem d'evitar també una certa idealització de la cooperació sud-sud, ja que en el fons continuem trobant-nos davant d'actors que tenen com a objectiu maximitzar els seus interessos polítics i econòmics. 2.5. Sobre el paper de les elites i les resistències africanes. En aquest segon apartat hem tractat d'analitzar dos aspectes importants. En primer lloc, el món en què s'insereix Àfrica ha canviat substancialment i es caracteritza ara per ser un món multipolar en el qual existeixen noves dinàmiques entre el conjunt d'actors internacionals, estats, multinacionals i organismes internacionals, ONG, etc., i els països africans. En segon lloc, les tres lògiques que han caracteritzat la relació entre el món i l'Àfrica aquests últims segles, la politico-estratègica, l'econòmico-comercial i la civilitzatòria, i que hem representat per mitjà de tres figures, el soldat, el comerciant i el missioner, plantegen continuïtats i discontinuïtats respecte al passat. Per una banda, Àfrica segueix sent objecte i no subjecte en moltes d'aquestes relacions, la qual cosa posa en relleu una doble vara de mesura per part dels actors internacionals que a vegades diuen que volen ajudar Àfrica però que sovint acaben sobreposant les seves agendes domèstiques per damunt de tot. Per altra banda, la presència dels nous països emergents, més proclius a una relació no condicionada però que segueix sent asimètrica, ha trencat el monopoli de la presència i de les agendes occidentals a l'Àfrica i ha generat noves realitats. No obstant això, en aquesta categorització d'Àfrica com a objecte per part dels actors internacionals, és important tornar a insistir en l'existència d'agència de les societats i els actors africans, és a dir, en la capacitat de les societats i els actors africans per actuar. Enfront de les dinàmiques que caracteritzen les tres lògiques analitzades, les elites africanes i també les seves societats i els actors que les conformen, autoritats tradicionals, organitzacions de la societat civil, comunitats. No han romàs passius, ni ara ni abans. Les elites han mostrat històricament una gran capacitat d'adaptació i supervivència als diversos contextos polítics i sociointernacionals, i les societats també han reaccionat davant dels diferents projectes implementats als seus respectius països, fins al punt que molts autors han insistit a entendre els estats africans com a híbrids de les polítiques internacionals per la manera en què les societats les han acabat interioritzant i africanitzant. En aquests darrers anys també s'ha detectat un nombre creixent de protestes de treballadors i activistes socials davant de l'impacte social o ecològic que moltes empreses transnacionals tenen en diversos països africans, tal com veiem en el cas de Zàmbia. I és que enmig de totes aquestes agendes internacionals ha seguit existint una pulsió permanent d'emancipació social per part de les societats africanes que s'ha traduït molt sovint en conflictes, revoltes i mobilitzacions socials. Capítol 3. Més enllà de les receptes per a l'Àfrica. No es tracta de pensar en les bones accions que hauríem de fer a l'Àfrica, sinó de reflexionar sobre aquelles males accions que hauríem de deixar de fer. Royal African Society. Aquest últim apartat té com a objectiu plantejar quins aspectes poden contribuir a impulsar el benestar i la millora de la vida de les societats africanes. Tenint en compte que les agendes internacionals actuals mostren importants límits, fracassos, greus contradiccions i dobles vares de mesura, moltes de les quals, tant les dels països occidentals com les dels emergents, prioritzen interessos domèstics, cal preguntar-se quina agenda cal per impulsar veritablement una ajuda que enforteixi les societats africanes i el seu benestar. En aquest sentit, hem d'assenyalar també la importància de fugir de fórmules o receptes úniques, que, com fins ara, han aspirat a implementar un mateix model a tots els països, fomentant una dinàmica d'enginyeria social que no té en compte les vicissituds culturals, històriques o polítiques de cada context. Per això, indicarem dos importants aspectes que recull la literatura crítica d'aquests últims anys i que enfatitzen, per una banda, la necessitat de tornar la veu i el protagonisme del desenvolupament i dels processos als actors locals, especialment a la societat civil i a les comunitats, i, per una altra banda, la importància d'establir unes regles de joc que aconsegueixin governar i domesticar una globalització neoliberal que, tant en el continent africà com en el conjunt del planeta, està provocant estralls democràtics, socials i ecològics. 3.1. Retornar el protagonisme allò local. Per a Serge Latouche, reivindicar una altra manera de fer les coses a l'Àfrica subsahariana significa, en cert sentit, reconèixer el fracàs dels projectes exògens per al continent. També implica analitzar l'alteritat i distingir-ne les especificitats, una indagació que es fa necessària tant en la teoria com a la pràctica. És cert que parlar de fracàs just en un moment en què s'enalteix el discurs afrooptimista i els bons rèdits en el pla macroeconòmic resulta menys fàcil que fa uns anys, quan predominava el discurs tràgic cap a l'Àfrica, considerada aleshores el malson de la modernitat. Però, tal com hem insistit en el primer apartat, acceptar sense matisos una altra narrativa homogènia i exògena sobre el present i el futur del continent africà ens situa exactament davant de la mateixa tessitura. Tot i que l'economia creixi, sabem que la desigualtat i la precarietat dominen la vida dels africans, per bé que, afortunadament, alguns indicadors socials, com l'esperança de vida o la mortalitat infantil, milloren, sabem que això també és fruit del desenvolupament global de la ciència, que de manera encara parcial beneficia els països africans. Si no, com s'explica que milers de persones segueixin morint diàriament a l'Àfrica com a conseqüència de la sida, quan a Occident és ja solament una malaltia crònica? Enfatitzar l'agència de les societats africanes és només posar el focus en processos que de facto ja van tenir lloc. Per exemple, en els debats sobre pau i conflictes dels últims anys, nombrosos autors assenyalen que en alguns països certes experiències de pau o de mediació de conflictes locals, com els del TIP, a Nigèria, o les que tenen lloc a la regió de Somalilàndia, posen en evidència com, des del pla local, des de les cosmovisions autòctones, es poden aprendre experiències veritablement positives. experiències que donen veu a les autoritats tradicionals o a les organitzacions comunitàries locals, o a pràctiques basades en una dinàmica molt més social i relacional, molts cops en contraposició amb iniciatives de negociació o de construcció de pau exògenes, patrocinades per les organitzacions internacionals i que parteixen habitualment d'una concepció massa verticalista. Però des del pla del desenvolupament, això hauria de ser també especialment significatiu en un moment de crisi de civilització, en què constatem la impossibilitat d'universalitzar el model de vida capitalista, no solament per raons ecològiques, sinó també ètiques. Des d'aquesta conjuntura complexa que travessa la història de la humanitat, hauria de ser especialment rellevant escoltar unes altres maneres de viure i d'organització social i política, que no només poden contribuir millor al benestar de les poblacions locals mateixes, sinó també ensenyar-los altres praxis i formes de vida que vagin més enllà del corró neoliberal dels últims 30 anys. Tot això no significa, insistim, que haguem d'idealitzar allò local com una forma gairebé rossoniana en què tot és pur o vàlid. Es tracta d'impulsar un exercici ètic, de dignitat i alhora pràctic, si tenim en compte, com hem indicat més amunt, que tots els intents històrics d'imposar un model de vida i d'organització a l'Àfrica han desembocat en resultats insatisfactoris. Això és així, fins al punt que l'agenda internacional ha reconegut la necessitat de potenciar l'apropiació local com una manera de dur a terme una ajuda més eficaç en el conjunt del continent. 3.2. Governar la globalització. Pel bé de tots. Ja fa uns quants anys, la Royal African Society, un centre d'estudis britànics sobre la realitat africana, va assenyalar la necessitat de no centrar-nos tant en el que podem fer per l'Àfrica, sinó sobretot en el que podem deixar de fer que fa mal a l'Àfrica. És un gir interessant en el discurs, ja que, obsessionats en la pulsió civilitzadora cap al continent africà, sovint oblidem que hi ha elements de les nostres relacions internacionals que tenen un impacte negatiu molt més gran que qualsevol acció positiva que puguem fer per l'Àfrica. En el fons, és el que té a veure amb allò que alguns han anomenat anticooperació, és a dir, aquelles accions o polítiques que, generades al nord global, interfereixen negativament sobre el bon viure al sud global. La llista d'aquest tipus d'accions anticooperadores en el continent africà és extensa. Aquí només n'esmentarem alguns exemples, com ara l'impacte del deute extern, que transfereix 10 vegades més recursos d'Àfrica cap al nord, en el pagament dels interessos del deute, a vegades contret fa dècades, que del nord cap a l'Àfrica en matèria d'ajuda oficial al desenvolupament. El comerç d'armes, del qual els 5 membres permanents amb dret de veto del Consell de Seguretat de l'ONU, els Estats Units, la Xina, Rússia, el Regne Unit i França, són els principals impulsors, o bé la presència creixent en aquests últims anys de companyies de seguretat privades, moltes de les quals són britàniques, nord-americanes o de l'Europa de l'Est, que són contractades per governs locals, grups armats o fins i tot els mateixos governs occidentals per a combatre els seus oponents militars. La corrupció i els fluxos financers il·lícits que des del 1970 fins al 2008 podrien haver significat, segons la Global Financial Integrity, la fuga des d'Àfrica cap a paradisos fiscals d'uns 854.000 milions de dòlars, una quantitat que duplica el que l'Àfrica hauria rebut en concepte d'ajuda en tot aquest període i que és conseqüència d'un sistema financer internacional molt desregulat. O bé, la fuga de cervells, que el continent ha patit aquestes últimes dècades i que, segons algunes dades, ha comportat que almenys el 30% dels graduats universitaris visquin fora del continent. S'acostuma a dir que hi ha més metges de Sierra Leone a la ciutat de Chicago que a la mateixa Sierra Leone. O que en aquests últims anys s'estigui produint un nou èxode de mà d'obra cap a les fàbriques de la Xina. Aquests en són només alguns exemples, i podríem afegir els fràgils sistemes tributaris existents com a conseqüència de les polítiques d'ajust estructural, la nova dinàmica d'acaparament de terres i d'expulsió dels camperols i els habitants locals, o la privatització de molts sectors, que ha impossibilitat el desenvolupament d'un mínim servei públic d'educació o sanitari. Tots aquests exemples formen part, en definitiva, de l'hegemonia d'una globalització que és neoliberal i que, a causa de la inexistència de controls i de regles de joc, permet o fomenta aquest tipus de situacions. La urgència de domesticar aquesta globalització no solament concerneix el benestar de les poblacions africanes, sinó que, més que mai, té a veure amb el futur de la democràcia, del planeta i del benestar del conjunt de la humanitat. 3.3. Epíleg. Àfrica i les paradoxes de la crisi de l'Ebola. L'any 2014 va esclatar l'anomenada crisi de l'Ebola, que va afectar especialment tres països de l'Àfrica Occidental: Sierra Leone, Libèria i la República de Guinea. L'esclat i l'expansió d'aquest virus letal va provocar en pocs mesos la mort de més de 9.000 persones, així com el col·lapse dels respectius sistemes sanitaris o un greu impacte i una crisi de confiança en les diferents poblacions. Aquesta crisi va evidenciar algunes de les contradiccions que hem analitzat al llarg d'aquestes pàgines. Per una banda, els grans organismes internacionals i els països van desoir les alarmes d'organitzacions com Metges Sense Fronteres, que van advertir de la gravetat de l'epidèmia i de les repercussions que podria tenir. Només quan els primers casos van arribar a països occidentals, com els Estats Units o Espanya, la crisi va començar a rebre atenció mediàtica i política. Les solucions van ser oferir poca ajuda, una part de la qual militaritzada, ja que en alguns casos es va optar per enfortir la presència de l'exèrcit perquè garantís el compliment de les mesures de quarantena dictades en els diferents països. Per altra banda, investigadors de la Universitat de Cambridge van denunciar en un polèmic estudi en els moments finals de l'epidèmia de l'Ebola que un dels factors que havia contribuït clarament a l'expansió del virus i al col·lapse dels serveis de salut d'aquests països africans havien estat les mesures d'ajust estructural impulsades des del final dels 80 per organismes com l'FMI. Darrere de la crisi de l'Ebola hi ha diverses contradiccions del modus operandi de l'agenda internacional cap a l'Àfrica. En aquest quadern hem tractat d'oferir una radiografia genèrica incompleta de com Àfrica afronta una realitat amb llums i ombres que cal tenir en compte, més enllà de discursos maniqueus que no mostren les complexitats existents. Així mateix hem observat com el nou món multipolar implica un canvi substancial en les regles de joc i noves dinàmiques que, com a mínim, trenquin amb les que han predominat aquestes últimes dècades. Sigui com sigui, i en això hem insistit en aquest últim apartat, més que imposar receptes, es tracta d'acompanyar processos de canvi social autòctons des d'una veritable relació horitzontal i cooperadora. Aquest últim exercici no resulta gens fàcil a causa de la inèrcia civilitzatòria que ha acompanyat sempre les relacions del món amb el continent africà. No obstant això, la nova realitat global i cada vegada més interdependent ens ensenya, tal com indica Latouche, que el canvi del món passa, en primer lloc, per un canvi en la nostra manera de mirar el món. I cal afegir que també passa per mirar Àfrica, tractar d'entendre-la i relacionar-nos-hi d'un mode diferent.